Bé, si us sembla, anem per començar, per seguir els horaris el més escrupolosament possible que puguem de la tarda, que si no se'ns farà més tard. I tot seguit escoltarem aquesta sessió d'avui a la tarda, que estava enfocada a casos locals, i quan diguem locals ho pensàvem en clau catalana. Per tant, són quatre casos d'experiències diferents de gestió d'espais naturals per part de diferents membres, diferents persones que tenen a les seves mans doncs, els càrrecs de gestió de diferents experiències. Una d'elles és un consorci, ens acompanya l'Oriol Armet, posteriorment veurem una fundació, atenció, ja tenim en Miquel Rafa, i posteriorment veurem exemples d'un parc natural, on vindrà en Jordi Palau, i una entitat, com és el cas d'en Guillem Mas. Per tant, veurem quatre experiències diferents de gestió d'espais naturals des de punts de vista i des d'òptiques de diferent tipologia. L'Oriol Armet, que m'acompanya a la taula, és enginyer de forest i enginyer agrícola i ha estat vinculat al món de la conservació des de sempre, dels seus orígens com a persona formada en aquest món. Va treballar al Departament de Medi Ambient durant 10 anys com a tècnic de reserves de fauna del Baumort i de l'Alt Pallars i Aran i com a director tècnic del Centre de Fauna d'Esterri d'Àneu. I des de l'any 2008 va entrar a treballar com a gerent en el Consorci de les Gavarres, que hi ha estat fins al dia d'avui desenvolupant la seva tasca professional en aquesta institució. I l'Oriol, jo afegiré que és una de les persones de referència a Catalunya com a enginy en el que fa la gestió d'espais naturals i per tant probablement podrem escoltar moltes bones iniciatives que du a terme des del Consorci des de l'any 2008. Us deixo amb ell.
Em posaré allà.
Bé, bona tarda a tothom. Si tu... Bé, en primer lloc, agrair tant a la Universitat de Girona com al Consorci del Ter que ens hagin convidat a formar part d'aquestes jornades. Parlant amb els companys del Consorci, el que em va comentar és que intentés fer una breu introducció del que són com a entitat, de l'espai que estem gestionant, simplement per situar-vos una mica tots plegats. I després, en segon lloc, intentaré llançar una mica una sèrie d'idees de coses que estem desenvolupant i que crec que va una mica en boga amb el que serien les línies de futur del desenvolupament de la nostra institució. Doncs bé, explicar-vos... No hi ha, saps què et dic? Em posaré aquí. Que em serà més... No hi ha un micro. Doncs així. A veure, situar-vos una miqueta, estem a les Gavarres, el Consorci de les Gavarres és un consorci que es va crear l'any 98, però bé, el seu origen és la creació de l'EIN de les Gavarres l'any 92, posteriorment va ser declarat com a xarxa Natura 2000. És un espai que comprem més de 28.000 hectàrees i estem parlant que és un dels espais d'interès natural o espai natural protegit més grans de Catalunya, no? Darrere d'aquests espais que veureu aquí a continuació. En aquest sentit, estem parlant d'un espai que compta amb un extens patrimoni natural. Estem parlant que és un espai que és representatiu del que serien les serres litorals silícies d'aquí de Catalunya. Compta una diversitat d'ecosistemes forestals mediterranis notable. Hi ha dos aspectes que els podien diferenciar, que serien les pinedes de pinastre i el que seria també les suredes. Penseu que el 50% de les suredes de Catalunya que estan sota figura de protecció estarien dintre de l'espai d'interès natural de les Gavarres i que finalment doncs, comptem amb una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístics. Jo sempre dic que no comptem amb les grans joies de la fauna ibèrica, com podia ser el linx ibèric que abans comentàvem, però que per contra tenim taxons molt interessants que d'una forma o altra indiquen l'elevat grau de biodiversitat d'aquest massís. També comptem amb tot un extens patrimoni cultural, hi ha més de 1.600 elements inventariats i bàsicament estan organitzats en quatre categories de patrimoni. El més important de tot seria el patrimoni etnològic, en aquest sentit el que engloba aquest tipus de patrimoni serien els molins fariners, pous de glaç, forns de calç, rajoleries, etc. Després també comptem amb un extens patrimoni arqueològic. Ja tenim el gran representant que seria la cova d'Andaina a la zona de Romanyà de Selva, però hi ha moltíssims més monuments de patrimoni arqueològic dintre el massís. Tindríem també el que seria el patrimoni religiós i finalment el que seria el patrimoni també històric, que serien tot el que són castells i de més. En total hi ha 1.600 elements inventariats. Això perquè us ho dic, perquè d'una forma o altra sempre han treballat conjuntament el que és la realitat del patrimoni natural i del patrimoni cultural. La realitat d'aquest espai és que té una elevada fragmentació administrativa. no és comparable al Cristo, entre cometes, que tenen el Consorci del Ter amb més de 50 municipis, però bueno, déu-n'hi-do, perquè tenim 19 municipis dintre del que seria l'espai d'interès natural, bueno, 20, perdó, amb dos comarques, i això implica que hi ha una percepció territorial molt i molt i molt diversa. És curiós com d'una manera o altra cada administració veu la lògica de l'espai des del seu punt de vista, no ho veu més enllà que del límit administratiu. I aquest possiblement ha sigut una de les grans labors que hem dut a terme des de la creació del Consorci, que és mirar de jugar una miqueta aquest rol d'aglutinador del territori, que en definitiva si fem una actuació de prevenció d'incendis en un punt del massís tothom entengui que estem treballant per la totalitat del territori. Un altre aspecte important que avui s'ha comentat és que el 98% de la superfície del massís és privada. És un cas ja extrem del que s'havia comentat abans, que ha comentat l'Ignasi. En aquest sentit, això implica que a l'hora de fer qualsevol actuació haguem de treballar intensament amb eines de custòdia del territori. Val? Això fa que sigui la gestió molt més complexa, però un cop tu has entrat en aquestes dinàmiques de treball, la pròpia societat, tots els actors locals, quan veuen que estàs fent bé les coses, doncs acaba sent una eina més del dia a dia a l'hora de fer qualsevol tipus d'actuació. També hauríem de comentar que hi ha una elevada pressió antròpica de l'exterior respecte versus a l'interior. Hi ha més de 300.000 habitants vivint en els 20 municipis que formen part de l'Engavarres, i només hi ha un miler d'habitants vivint a dins. Jo sempre faig la comparativa que seria una mica com Collserola per Barcelona, doncs seria el cas de l'Engavarres pels pobles del voltant. No? El Consorci neix a l'any 98, va ser dels primers consorcis de gestors d'espais d'interès natural que es van crear a Catalunya, i va ser una mica la punta de llança en aquest sentit que va obrir el camí a la resta de consorcis que hi ha a dia d'avui. No? És curiós, i jo crec que és un aspecte que és important destacar, que el fet d'haver-se declarat des de la voluntat del propi territori va fer que aquesta institució hagi sigut una institució molt ben vista per tothom, perquè d'alguna forma o altra van ser els propis ajuntaments que inicialment van reclamar que es creés aquesta figura de gestió. L'any 92 s'havia declarat l'Engavarres, però s'havia quedat simplement com una figura de protecció sense cap òrgan de gestió, i va ser el propi territori que es va preocupar perquè realment hi hagués algun element que pogués dinamitzar la gestió i la tutela d'aquest massís. Comentar-vos, som 23 membres, hi ha 19 ajuntaments, dos consells comarcals, la Diputació de Girona i el Departament d'Agricultura. També tenim òrgans de govern, hi ha un consell plenari, una comissió executiva i una presidència. Hi ha òrgans consultius, hi ha un consell de cooperació amb tots els actors locals que no formen part del consorci, però d'alguna forma o altra també serveix com a element consultiu, que vol dir les entitats ecologistes, caçadors, agricultors, etc. Tots aquests actors que estan instal·lats en el territori també formen part activa de la institució. I finalment hi ha una oficina tècnica que arrel de les retallades pressupostàries dels últims anys s'ha anat aprimant, però bueno, a dia d'avui encara estem existint i batallant per seguir treballant. Comentar-vos que avui s'han dit coses força interessants a les primeres xerrades que hem tingut aquest matí, i una d'elles m'ha agradat que precisament el subdirector general ens posava, no a nosaltres com a Consorci Gavarres, però sí que el model de consorci és com un model a seguir, un model de futur. No? En aquest sentit, jo tinc la doble visió. Jo he estat treballant a l'administració central durant molts anys i ara, doncs des de fa 5-6 anys, estic treballant com a gerent d'aquesta institució, i el que sí que us puc dir que són realitats que sorgeixen del propi territori, que el propi territori les veu com molt proactives i que es senten molt directament vinculats, que això a vegades amb espais naturals de protecció especial que han estat declarats per part de la Generalitat, aquest vincle amb el territori no és tan potent. I el que també es pot dir és que d'una forma o altra tenim un marge de maniobra a l'hora d'actuar que és molt més gran, infinitament més gran que el que serien els espais naturals de protecció especial. Nosaltres ens movem amb un pressupost comparativament amb el d'un parc natural molt, molt inferior, però no per això som capaços de tirar endavant qualsevol iniciativa. A mi demà em ve algú amb una bona idea,
es pot parlar i potser la setmana que ve començar-la a tirar endavant, encara que no tinguem pressupost, i anar a lluitar, per exemple, per trobar-lo conjuntament. No? Aquest és una mica el que a mi m'agradaria destacar d'aquestes realitats, que són els consorcis de gestió d'espai de naturalesa a Catalunya, que crec que poden oferir una possibilitat de desenvolupament futur. Òbviament, les estem passant canutes com tothom i està sent molt complexa, però sí que avui no s'ha parlat de resiliència, no? Que està molt de moda últimament, doncs, bueno, són capaços d'això, ens foten a vegades una clatellada, però són capaços de tornar al mateix lloc gràcies a aquest marge de maniobra que tenim. No? Comentar-vos molt ràpidament quins són els objectius del consorci. Doncs bé, la protecció, restauració i millora del patrimoni natural, podríem parlar de conservació del patrimoni natural, en paraules del doctor Folch. Estem treballant activament tant amb espècies de fauna com de flora, amb espècies protegides, espècies allò invasores, espècies cinegètiques. S'està treballant molt activament en tot el que seria la prevenció d'incendis. Penseu que el 95% del massís és forestal, per tant la primera amenaça, un cop l'any 92 es va aclarar l'espai i tota la part urbanística va quedar més controlada, la primera amenaça que té el massís considero que és el tema de patir un gran incendi forestal, perquè òbviament podria fer desaparèixer gran part de l'hàbitat que sustenta la resta de coses. I el que sí que puc dir és que portem molts anys treballant intensament també amb aquesta visió aglutinant, i el que hem aconseguit és reunir a totes les administracions i a totes les entitats que treballen en pro de la prevenció d'incendis en una mateixa taula. Algo que a priori pot semblar molt senzill, moltes vegades amb espais com pot ser l'administració central, aquest tipus de coses són complexes. A vegades és complexa posar d'acord dos serveis o dos seccions. En aquest cas, doncs, som capaços de sentar a la mateixa taula a bombers, agents rurals, enginyers forestals de comarca, a les ADFs, a la Diputació, a nosaltres, amb una sola fixació, que és treballar tots conjuntament per la prevenció d'incendis. I això ho tenim molt clar. Hem deixat allò les batalletes a una banda i el que anem a fixar-nos tots és què podem aportar en temes de prevenció d'incendis d'una forma conjunta. Això sembla una obvietat, però per desgràcia és una cosa bastant innovadora en aquest país. Fins ara hem pogut, nosaltres ja ho deia, que no tenim el pressupost que tenen uns parcs naturals, i fins ara havíem trampejat una mica la situació de no tenir una brigada a través de demanar projectes al Servei Català d'Ocupació, de demanar projectes a obres socials, d'inventar-nos mil realitats diferents, i fins ara havíem comptat amb una brigada que més o menys de forma estable podia estar treballant al massís. Això a dia d'avui ha desaparegut i ara tenim un projecte en marxa, després us explicaré, per intentar de poder acabar creant una brigada pròpia al consorci amb una lògica de treball diferent. I bé, hem treballat amb temes de silvopastura i amb d'altres exemples. Pel que faria al patrimoni cultural, vam aconseguir fa 3 anys declarar les Gavarres com a zona d'interès etnològic. Això va ser la primera vegada que un espai natural a Catalunya es declara com a tal. I això ens ha permès treballar activament tot el que seria manteniment del patrimoni cultural, restauració del patrimoni cultural, i treballar també en tot el que seria la dinamització d'aquest patrimoni. És a dir, no té sentit que puguem estar recuperant una sèrie d'elements si després aquests elements no estan vius. Aquí posem un exemple, fa 2 anys vam posar en marxa la rajoleria del Mas Frigol a la zona de Forallac, que és una iniciativa que cada any l'Ajuntament de Forallac cada 2 anys tira endavant, i amb la nostra col·laboració, i fa 2 anys vam tirar endavant un projecte molt maco que era fer una cuita de rajols per acabar fent el parterre de Sant Cebrià dels Alls, que és una església que tenim nosaltres en custòdia i que cada any fem un aplec. I bé, doncs, bueno, aquesta petita actuació vam poder posar en marxa una rajoleria que ha estat declarada com a zona d'interès etnològic dintre les Gavarres, i d'alguna forma o altra li hem donat vida de nou. No? Aquesta figura de zona d'interès etnològic el que hem fet és crear 10 elements, protegir 10 elements amb la màxima protecció que té el territori, el patrimoni cultural de Catalunya, seria la protecció de bé cultural d'interès nacional, i això estaria equiparat a el que seria un castell o una ermita romànica. En aquest sentit hem situat aquest patrimoni que potser no té tanta importància des del punt de vista arquitectònic a un màxim nivell de protecció per, bueno, que pugui explicar el per què aquest paisatge, el per què d'aquest espai natural s'ha anat transformant al llarg dels anys. No? I també últimament estem treballant en una línia de bastant interessant, que després us comentaré, a la Universitat de Barcelona, tot el tema de recuperació de patrimoni arqueològic, tant a nivell d'excavacions com de dinamització. Bueno, estem treballant amb temes d'ordenació dels usos del lleure. Fins ara teníem 4 equipaments, ens hem hagut de tallar una mà i retornar-lo a un perquè no eren capaços de gestionar-lo des del punt de vista econòmic. Però bé, tenim tres equipaments en custòdia que estem gestionant, hi ha tot un pla d'equipaments redactat a Gavarres que ordena tots aquests equipaments que poden tenir lloc dintre del massís per tractar-los amb una lògica de territori, i estem treballant òbviament en tot el que seria senyalització i demés. Tots aquests temes de senyalització tenim molt clar que amb la nova situació de crisi econòmica és un tema que tots plegats ens haurem de plantejar com ho gestionem. Nosaltres a dia d'avui ja no tenim capacitat de reposar totes aquelles senyals que d'alguna forma o altra s'han anat borrant amb el pas del temps, no? I potser hem de començar a pensar en d'altres lògiques de funcionament. Hem treballat amb temes d'educació ambiental, és un projecte que està bastant consolidat, que ha tingut una mica de baixada els dos últims anys per qüestió de la crisi, però aquest any s'està animant de nou, venen 2.500, 3.000 nanos a l'any que passen en programes educatius, tenim campanyes concretes, fem jornades com pot ser la d'avui, i tenim una línia d'investigació que són els Premis Gavarres, que algú de vosaltres l'ha guanyat algun any, que és un premi que està dotat amb 5.000 euros. Us he deixat uns tríptics a fora per si hi ha algú que es vulgui animar, i això el que ens ha permès és engegar línies d'investigació any rere any, que després han acabat sent publicacions, i a dia d'avui tenim una biblioteca de 10 llibres publicats. I finalment, el que d'alguna forma o altra, el que hem volgut, i és el que hem estat fent aquests últims anys, és que tot allò que estàvem fent pogués revertir amb el que seria el desenvolupament local del territori. No ens podíem quedar només amb fent gestió, fent protecció, etcètera, etcètera, sense pensar que el territori necessitava aprofitar-se de tot això. En aquest sentit, hem engegat temes de certificació forestal amb el tema del suro, hem aconseguit ara aquest any poder certificar les primeres finques de Catalunya amb certificat FSC, és un certificat internacional que donarà sortida a un producte que a dia d'avui té certes complexitats dintre del que seria la seva comercialització, hem treballat en temes de biomassa i en temes també que com tot això pot revertir en un desenvolupament turístic. Bé, aquesta seria una mica la intro, intentar ser una mica ràpid. Jo com a reptes de futur, a la situació actual, simplement volia notar un aspecte que crec que la majoria de nosaltres fallem com a gestors d'espais naturals, i una mica la reflexió és perquè possiblement estem en un sector que és un sector molt petit, molt reduït, on no hi ha hagut masses recursos, i el que acaba passant moltes vegades és que la gent s'acaba matant per aquests recursos, i això succeeix i és així, no? I en aquests mons petits, reduïts, moltes vegades el que acaba succeint és que cadascú intenta defensar la seva parcel·la i no és capaç de veure les oportunitats de generar aliances, no? Fer una mica una reflexió en aquest sentit i llançaré quatre idees de coses que estem treballant per veure si us pot servir una miqueta. A veure, està clar que la situació actual de l'administració pública és la que és, estem en una crisi profunda. Jo crec que tots plegats hem tocat fons. Jo tinc l'esperança que realment haguem tocat fons. No sé si l'any que ve la cosa es començarà a recuperar o d'aquí dos, però sí que em dona la sensació que més enllà no es pot anar. Si es va més enllà, possiblement acabarem de desmembrar aquest país, això ho tinc molt clar. Nosaltres com a institució en els últims 3 anys hem patit una retallada global que està situada al voltant d'un 65%. Això amb una altra realitat possiblement haguéssim desaparegut del mapa, però hem sigut capaços de primar-nos al màxim. Jo sempre ho dic que per sort la crisi a nosaltres ens havia arribat fa molts anys, i que com que som entitats que no tenim tota una estructura molt feixuga i no només mamem d'una sola meta, sinó que ens hem hagut de buscar la vida any rere any, tenim aquesta capacitat d'adaptar-nos al canvi, no? En aquest sentit, això ens ha fet aprimar-nos molt, però hem sobreviscut. Jo tinc molt clar una cosa en aquest sentit, avui hem tingut a part de la classe política d'aquest país presentant les jornades, tinc molt clar que hem tocat molt de l'os, que s'ha retallat molt i molt en el nostre sector. Nosaltres tenim la desgràcia de ser una mica l'últim món, no? Conjuntament amb d'altres realitats d'aquest país, i bueno, a vegades sents una mica la demagogia aquella de dir però si estan tancant allò sales d'operacions, com no ho reduiran a vosaltres, no? És obvi que tothom s'ha d'estrenyar el cinturó, però el que no podem entrar ni permetre aquest tipus de demagogies, perquè si no, al final només tindríem hospitals i tots plegats moriríem de fam, no? Llavors, jo crec que hem tocat fons. En aquest sentit, Bueno, jo vull agrair, aquí tenim el subdirector general, havíem patit unes retallades sagnants, perquè han sigut així durant 2-3 anys, i aquest any se'ns ha mantingut l'aportació. També amb la Diputació de Girona ens va fer una retallada molt bèstia del 50% ara fa 3 anys, però han sabut mantenir-ho. I d'una forma o altra, perquè hem sabut demostrar que aquest model era un model que era un model de futur, era un model que dius, bueno, òbviament hem de millorar molt les coses, no podem aquí vanagloriar-nos del que estem fent, però sí que d'alguna forma o altra hem pogut demostrar que són petites estructures que hem sigut capaços de crear algo molt àgil, econòmic i molt efectiu. No? En aquest sentit, crec i espero que d'una forma o altra aquest missatge hagi calat i que en definitiva a partir d'aquí podem començar a construir un futur millor. No? Però per altra banda, recollint una mica les paraules del doctor Folch, el que està clar és que no ens podem estar llepant les ferides tot el dia. Val? I d'una forma o altra, tots els que estem aquí, o gran part dels que estem aquí, que tenim responsabilitats en temes de gestió d'espais naturals, hem de començar a fer alguna cosa. Val? I jo crec que en major o menor mesura tenim capacitat per actuar. No? Llavors jo avui simplement llançaré una idea, que és algo ja fa bastant de temps que vaig pregonant, que és el tema de generar aliances, del networking, de treballar amb xarxa, que avui també s'ha estat comentant. I crec que és clau. Si no som capaços d'ajuntar-nos, òbviament acabarem morint d'inanició cadascú de nosaltres. No? En aquest sentit, explicaré casos, exemples del que hem estat fent aquí a petita escala, però això és algo que hauria de transcendir, que podríem anar a nivells més complexes. No? Nosaltres, per exemple, sí que tenim 23 administracions que estan consorciades, però a part d'això, a dia d'avui estem treballant en 4 departaments més de la Generalitat de Catalunya, estem treballant amb la Diputació de Girona, no només amb l'àrea de medi natural, sinó amb l'àrea també de cultura o inclús amb el DIP Salut. Hem intentat, per exemple, amb les universitats de tenir vincles, tot això al final et dona força. Per si t'acabes quedant amb el teu reducte, amb la teva meta que et va retallant dia a dia, no, els teus recursos, doncs finalment acabes morint d'inanició. Si ets capaç de tenir una mica marge de maniobra, doncs des d'aquest punt de vista doncs pots ser més resilient. No? Òbviament, tota aquesta gent també estan patint retallades, però bueno, és important diversificar. No? I és important també treballar amb fundacions, amb associacions, amb obres socials. A dia d'avui és l'obra social. Fins fa uns anys eren allò 3-4 obres socials amb qui encara podies estar fent coses. Moltes vegades des de l'administració es veuen a vegades les ONGs com a intruses. Hòstia, són absoluts aliats del territori. Llavors, d'alguna forma o altra hem d'intentar anar a sumar. Ara us explicaré un exemple d'algo que vam aconseguir gràcies a aliar-nos amb una ONG. No? I el sector privat. Avui el president del Consorci del Ter comentava això, no? Que dia avui ja tenia un 40%, em sembla que era de recursos provinents del sector privat. Això és clau, cal implicar-los. D'alguna forma o altra, el sector privat està vivint de tots aquests recursos, d'aquests serveis ambientals que li estem subministrant com a territori. Per tant, d'alguna forma o altra, dintre el seu core business, hauríem de començar a incorporar aquestes mesures de participació amb el medi ambient. I d'altres, no? El cas d'administracions públiques, ara no em reiteraré, però es tracta de poder fer projectes conjunts, de temes d'investigació, temes d'actuacions, temes de convenis. Està clar que pots fer temes de gestió conjunta, sessions, que et puguin cedir equipaments, finques, convenis de pràctiques. L'altre dia, no sé qui em deia, una escola de capacitació agrària, que hi havia una administració que ara no nomenaré, que deia que ja no podien acollir estudiants perquè amb les retallades s'havien quedat en vila. Dic, ostres, precisament nosaltres fa anys que estem allò rebent entre 5-10 estudiants a l'any d'escoles de capacitació, de geografia, d'arquitectura. Són coses que tu estàs donant un servei a la societat, però és que a més t'estan aportant tot un coneixement, tot un treball. Hòstia, aprofitem aquest tipus de recursos. Tema d'encàrrecs de serveis, hem començat a fer encàrrecs de serveis per administracions, que ara us explicaré. A veure, per exemple, territori i sostenibilitat, perquè ràpidament hem aconseguit fa 2 anys que ens cedissin una finca de 230 hectàrees que estàvem gestionant nosaltres, que s'havia acabat el conveni de cessió i que a més ens vam enterar que s'anava a vendre a un holding de russos, em sembla que era molta pasta. No? Vam acabar convencent el territori i sostenibilitat que era un bon actiu pel territori, que això s'havia de posposar, que aquest conveni que hi havia de cessió s'havia de renovar i hem aconseguit que es renovés a 20 anys i a dia d'avui doncs, tenim la finca de Can Vilallonga que la seguim explotant per temes d'educació ambiental, per temes d'investigació i per d'altres temes demostratius. Bé, això és un exemple, no porta diners però porta la possibilitat de fer una gestió activa. No? Cas de Diputació de Girona, ja us he dit, doncs estem treballant des de Maldip Salut, amb temes de cultura, amb temes de medi ambient, doncs anem diversificant. Cultura. Nosaltres mai havíem tingut una relació amb cultura, doncs portem 4 anys amb una aportació, no diríem coordinària, però gràcies a un fons de caixes, cada any ens estan alimentant el projecte aquest de Cabarrres com a zona d'interès etnològic, i això ens ha permès doncs, almenys poder pagar una part de l'estructura que tenim. El cas de l'Ajuntament de Palamós, això és una cosa nova, en aquest sentit, tenen en marxa un projecte educatiu i han decidit encarregar-nos a nosaltres que dirigim i coordinem a aquest projecte educatiu. Pot semblar una tonteria, però gràcies a això doncs podem pagar part de la nostra estructura i fem un servei a la societat, a un dels 20 membres del consorci, amb tot un projecte educatiu ben dirigit, etc. Són fórmules que ens pot permetre el dia de demà doncs, acabar fent altres coses. Universitat de Girona, tenim una relació exquisita amb l'àrea de fisiologia vegetal, que precisament està a la finca Can Vilallonga, treballant de forma activa des de fa 4 anys amb un projecte d'investigació superinteressant, els quals doncs, bueno, estem fent un win-win, ells tenen un espai per poder treballar i nosaltres intentem mimar-los doncs, perquè puguin treure el màxim de suc possible. No? I el cas de la UAB, doncs mira, ens ha permès engegar tota una línia de treball amb el que seria el patrimoni arqueològic, que fins ara no havíem treballat mai. Ens hem juntat amb un departament molt potent de la UAB que ha deixat de treballar a Síria per tots els merders que hi ha a dia d'avui. Doncs gràcies a això doncs portem 2-3 anys invertint de l'ordre de 30-40.000 euros en temes d'investigació, de promoció del patrimoni arqueològic. Doncs de no fer res, doncs hem fet una aliança, tots sortim guanyant, inclús la nostra tècnica de patrimoni cultural forma part de l'equip directiu del que són les excavacions arqueològiques. Això seria una mica el més bàsic, després ja posaré coses una mica més excitants. Relació amb el que seria fundacions, associacions, caixes. A dia d'avui només hi ha la caixa. Nosaltres podem dir que en els últims 5 anys hem invertit 1 milió d'euros gràcies als convenis que hem tingut amb la caixa, amb Caixa Catalunya, al moment que hi havia Fundació Territori i Paisatge, i amb el que seria Caja Madrid. Caja Madrid, òbviament, ha passat a la història com a obra social. Caixa Catalunya, per sort, s'ha convertit en una fundació amb qui seguim mantenint una exquisita relació. I el cas de la Caixa és l'única que ens queda a dia avui, però aquesta relació ens permet que cada any puguem anar invertint en projectes de control d'exòtiques, de prevenció d'incendis, de l'ordre de 50-60.000 euros. Entitats ambientals. Doncs els últims anys hem treballat amb diverses entitats que ens ha permès tirar endavant projectes ambiciosos. En el cas de UWF hem tirat endavant tot el procés aquest de certificació i hem anat de la mà amb un projecte superinteressant on relacionant el suro certificat amb el vi ecològic i gràcies a això doncs ens hem posicionat amb unes entitats de conservació més potents que hi ha a nivell mundial. No? En el cas de Fundació Catalunya la Pedrera és qui ha heredat tota una mica la feina feta per part de Fundació Territori i Paisatge i amb qui seguim mantenint una magnífica relació i amb qui esperem algun dia, conjuntament amb el Consorci del Ter, poder fer algun tipus d'estratègia conjunta que hem anat treballant els últims anys. Cas de Xarxa Custòdia del Territori, ja no m'extenc, molts de vosaltres hi treballeu. I amb el cas de Galantus, és el que us volia explicar. Moltes vegades com a administracions no arribem a aconseguir calés. En aquest cas, amb Galantus, es van presentar en una subvenció que hi havia pública que permetia contractar una persona durant 2 anys i mig treballant en temes de custòdia del territori i en aquest cas per fer temes d'estudi de flora tant protegida com d'eliminació d'espècies invasores. Van demanar el projecte Galantus i ens vam associar amb un conveni. Gràcies a això nosaltres vam portar la direcció d'aquest projecte, Galantus va executar i al final tots vam sortir guanyant. Moltes vegades jo he vist a l'administració, quan hi ha alguna entitat, una ONG que intenta fer alguna cosa en territori, moltes vegades veu com una intrusió. Comencem a canviar una mica la percepció que tenim de les coses, perquè moltes vegades amb això doncs, acabes multiplicant recursos i acabes aprofitant, fas una feina de conya i a més doncs, tothom surt guanyant. I finalment el tema de les entitats socials. Jo crec que aquí hi ha tot un filó important perquè les entitats socials estan passant molt més canutes que nosaltres. O sigui, la realitat de les entitats socials és que la majoria són associacions, fundacions i demés i s'han hagut de buscar la vida sempre. A diferència de nosaltres, que a mi no, dels consorcis ja ens l'hem buscat una mica, però aquesta gent és el 100%. No? I en aquest sentit, nosaltres gràcies a les subvencions que hem tingut de les caixes els últims anys hem tingut molta relació amb diverses fundacions que hi ha aquí en el territori de Girona. També es pot dir que aquí a Girona hi ha una sèrie d'institucions bastant potents i molt proactives. Aquesta gent ofereix possibilitats i la possibilitat és que puguis treballar en pro de l'ocupació d'aquest tipus de col·lectius a la vegada que fas feines també en el medi natural. Doncs bé, finalment us posaré 4 exemples de 4 coses que puguem estar fent o que es puguin fer simplement perquè us quedeu una miqueta amb la idea de tot això que us he intentat explicar de generar aliances. primer lloc, amb el grup Èxit. El grup Èxit és una agrupació de tres fundacions que treballen en col·lectius amb risc d'exclusió social, que representen a més de 250 treballadors. Val? Estan ubicats aquí a la província de Girona. Què és el que hem fet amb aquesta gent? Abans us deia que nosaltres fins ara havíem tingut unes brigades que funcionaven anualment en el consorci fent feines, però òbviament els recursos s'han acabat. Per tant, avui no tenim cap tipus de brigada. El que hem fet és ens hem sumat amb aquesta gent amb una voluntat de treballar amb temes de prevenció d'incendis, principalment, que és el que estem venent com a projecte, a part de tema de fer manteniments més rutinaris del massís, i amb la finalitat d'ocupar col·lectius en risc d'exclusió social. I això ho estem venent a les grans empreses del país. No està sent fàcil, però gràcies a que aquesta gent porta molts anys currant-s'ho, estem accedint a gent clau de grans empreses d'aquest país. I a dia d'avui encara no està lligat del tot, però sembla que hi ha un acord amb una gran empresa que podria acabar invertint una sèrie de calés perquè en els pròxims 4 o 5 anys poguéssim tenir una brigada en funcionament aquí a les Gavarres. Val? Però aquest projecte peca d'una cosa, que simplement aconseguint calés o fent encara que sigui micromecenatge o gran mecenatge, no serem capaços mai de fer-lo sostenible en el temps, si no acabem generant un model d'emprenedoria social, si no acabem generant calés amb el propi projecte, arribarà un moment que aquestes grans empreses diran espavil, no? I que és normal, no? I que la gent vol que hi hagi un retorn o que tu puguis incentivar un projecte i que després aquest projecte acaba funcionant sol. Aquest seria el repte. A dia d'avui encara no sabem de quina manera. Hi ha un segon exemple que sí que va una mica en línia d'això que us diria. Es tracta de la cooperativa Idària, que és un projecte super incipient i hem tingut unes converses inicials. Jo el poso com a exemple, això és algo que ja s'anunciarà al llarg d'aquesta tardor. Us el poso com a exemple perquè és el tipus de projectes que crec que ens pot interessar com a gestors d'espais naturals, entre altres coses perquè sí que aboga per un tema d'autogestió, no? I de sostenibilitat futura. Aquesta gent el que pretén és fer una producció de carbó a la zona de Gavarres i Ardenya, val? Amb una finalitat de prevenció d'incendis, com dèiem abans, i d'ocupar, de generar microocupació, val? De col·lectius amb risc d'exclusió social. Es tracta d'una cooperativa que està en la Llagostera i el que pretenen d'alguna manera o altra és crear un model de negoci d'emprenedoria social. És a dir, tot aquest model de negoci al final se sustentarà perquè acabaran venent un producte que serà el carbó, que vol dir que potser inicialment sí que necessiten una mica d'ajuda institucional per tirar endavant el projecte, però a la llarga aquest projecte tindrà vida pròpia. Aquesta gent doncs, pretén d'alguna forma o altra recuperar el que havien sigut una activitat que va desaparèixer als anys 50 en aquestes zones, que eren les carboneres, i amb una carbonera nova, que un prototip que s'han inventat, van acabar produint un producte amb valor afegit, que no és un simple carbó, sinó que serà un carbó que explicarà un territori, que parlarà d'una prevenció d'incendis, etc. etc. Jo no sé si això realment acabarà sent un projecte real o no, la gent que ho porta estan super engrescats i jo estic bastant convençut de que així serà, però crec que el futur passa per aquest tipus de realitats. En aquest cas, nosaltres com a institució ens podem posicionar marca formant part d'aquesta història, a la vegada que podem ajudar una gent a que tiri endavant un projecte que pugui millorar el que serien les tasques de prevenció d'incendis a un cost relativament barat, que pot ser gairebé zero, i a la vegada aquesta gent d'alguna forma o altra tenen autonomia de funcionament, és a dir, no necessiten una meta que els vagi lamentant dia a dia, sinó que al final, quan siguin capaços de comercialitzar aquest producte i trobin els canals correctes, aquest acabaran tancant el cercle i tindran vida pròpia. No? Aquest seria una mica l'exemple del que crec que podria ser una bona aliança de futur. Una altra cosa que hem fet, per exemple, que jo que tinc bastantes esperances que pot ser un projecte d'èxit, és ens hem associat amb una empresa, que és l'empresa Natura Local, és una empresa que és una plataforma de municipis de Catalunya que el que pretén és poder fer tota una promoció del territori des d'un punt de vista d'ecoturisme a través d'aplicatius de noves tecnologies de la informació, aplicatius de mòbil. No? Volen donar a conèixer els racons del país a través d'un model així de smartphone. Això esteu veient que està allò proliferant per tot arreu, aquest tipus d'aplicatius per descobrir una ciutat i tal. Aquesta gent fa una cosa diferent i és que són gent que ve del nostre sector i que intenten fer una cosa molt curada, amb molt de gust, amb molt de respecte i amb una voluntat d'ordenar el territori i a la vegada crear un model de negoci que sigui sostenible. No? Però això, volen fomentar el turisme i reactivar les economies locals. Nosaltres ens hem associat amb ells. Això per una administració a vegades sona raro i suposo que per una administració central seria molt complexa de fer, però nosaltres ens hi hem associat. I què estem fent? Compartim projecte Gavarres, aquesta gent treballa a tot Catalunya, el cas de Gavarres el compartim. Nosaltres estem dissenyant tots els itineraris, vale, dels productes que van venent a cadascun dels municipis de les Gavarres i en aquest sentit ens encarreguen una part de la feina amb la qual jo puc pagar una part de l'estructura, puc definir un itinerari tal qual creiem com a institució que s'han de fer i a la vegada jugarem també en tot el que serà la gestió dels sponsors que aniran lligats a aquest aplicatiu. I al final, d'una forma o altra, acabem compartint un model empresarial en el territori. Això no ens solucionarà la vida, val? Perquè entre altres coses he calculat que a la llarga, quan tot això estigués en marxa, ens podria acabar generant 10-15 mil euros a l'any. Però això, sumat a un altre projecte, al final et pot acabar solventant part de la papeleta. I res, finalment, explicar-vos un cas. Ens hem presentat a un projecte live a l'última convocatòria que aniria una mica en línia de tot això que us he explicat. Val? És un projecte de Environment Policy and Governance, es diu SISCORC Live. Els beneficiaris, els coordinadors són l'Institut Català del Suro. L'Institut Català del Suro ha fet una labor molt interessant i ha fet un primer estudi de serveis ambientals de les suredes a Catalunya. Val? Ens vam juntar i conjuntament amb nosaltres, amb el grup inèdit de la Universitat de Barcelona i amb la Direcció General de Medi Natural, hem tirat endavant aquest projecte. Aquest projecte el que pretén, amb un pressupost bastant modest dintre del que són els projectes LIFE, té l'objectiu de crear un nou model de governança per espais naturals. Val? La idea és, en primer lloc, monitorar l'estat dels serveis ambientals del massís, o sigui que d'una forma relativament senzilla puguem saber en quina situació estan els serveis ambientals de regulació, de provisió i culturals que ofereix el nostre massís a la societat, tenir-ho molt clar i anar veient com va evolucionant any rere any i intentar d'avaluar i promoure aquells models de negoci que afavoreixin els serveis ambientals. És a dir, aquells models de negoci com els que us hem presentat ara anteriorment, però pot ser models de negoci més ambiciosos, que d'alguna forma o altra amb la seva activitat estiguin per un cantó millorant els serveis ambientals del massís o que part de la seva activitat es pugui revertir en part d'un percentatge de la seva facturació en projectes de conservació del propi massís. I bé, jo acabo aquí la meva xerrada i si voleu allò, fer alguna pregunta estaré encantat de respondre-vos.
Hi ha alguna qüestió, que algú tingui una pregunta, algun dubte? No hi ha res? Doncs deixem marxar l'Oriol, que avui ens ha dit que se n'havia d'anar i a continuació presentarem en Miquel Ràfols.